Descobrint la veritat històrica. Capítol 11, dècada vuitena. Al final de la dècada entre 1071 i 1080, la situació és clara. L'Andalus continua sent culturalment brillant i econòmicament pròsper, però políticament està dividit. Les taifes competeixen entre si, paguen tributs i recorrent a aliances externes per sobreviure. Mentrestant, els regnes cristians del nord s'enforteixen gràcies a aquest mateix or. El que està passant aquests anys no és encara la gran expansió militar que associem a la Reconquesta. És una mica més subtil. Un desplaçament gradual del poder. Un procés lent en què la fragmentació interna de l'Andalús obre la porta a canvis que ben aviat seran irreversibles.
Ens situem en una dècada prodigiosa de 1071 a 1080, un temps de frontissa, on la vella marca carolíngia acaba de transformar-se en una nació. El despertar de les nacions i l'obertura a Europa. Aquesta dècada no és només una successió de batalles. És el moment en què la identitat catalana i els regnes veïns decideixen mirar més enllà dels Pirineus i reclamar el seu lloc a la cristiandat romana. 1. Catalunya, la consolidació dels dos Ramones. Sota el govern de Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II, els cap d'estopes, els comtats catalans viuen una etapa d'expansió econòmica i política clau. Independència de facto, tot i que tècnicament vinculats als francs, en aquesta dècada la sobirania és total. Catalunya actua com una nació sobirana que negocia pàries, tributs amb les taifes de Lleida i Saragossa. La reforma gregoriana, Catalunya, és la porta d'entrada de la reforma de l'Església a la península. Se substitueix la vella litúrgia visigòtica per la romana, vinculant directament els comtes amb el papa, saltant-se l'autoritat dels reis veïns. 2. Els regnes cristians, els escacs d'Alfons VI. Mentre a l'est Catalunya s'europassa, al centre i oest passa un drama xacasperià. 1072, el cerco de Zamora, després de la mort de Sant Segon, Alfonso VI unifica els regnes de León, Castella i Galícia. És el naixement d'un imperi que cerca l'hegemonia peninsular. El Cid Campeador en aquests anys, Rodrigo Díaz de Vivar comença a destacar com una figura militar, encara que la seva relació amb Alfons VI comença a tensar-se, preludi del seu futur desterrament i la posterior relació amb els comtes catalans. 3. El context polític i social. Aspecte situació de 1071 a 1080. Fronteres abans cap al sud, la frontera del Llobregat i l'Ebre esdevé dinàmica. Religió, implantació del ritu romà i auge dels monestirs Ripoll i Cuixà. Economia, entrada massiva d'or, pàries de les taifes, permetent la florida de l'art romànic.
Després de la desaparició del califat al 1031, l'Andalus queda dividit en nombrosos estats independents. Entre els més poderosos d'aquesta època destaquen les taifes de Sevilla, Toledo, Saragossa, Badajoz o València. Cadascuna intenta ampliar la seva influència, però cap no té prou força per imposar un nou poder central. A Sevilla, la dinastia Abadi es converteix en una de les més riques i ambicioses. Els seus governants combinen diplomàcia, intrigues i guerres per augmentar el territori. Mentrestant, Toledo ocupa una posició estratègica al centre de la península. El seu governant, el Mamun de Toledo, manté una política complexa, pacta amb alguns regnes cristians mentre combat altres taifes musulmanes. Aquest joc d'aliances creuades esdevé cada cop més habitual. Al nord, els regnes cristians observen atentament aquesta fragmentació. Entre ells, destaca el monarca més poderós del moment, Alfons VI de Lleó. Alfons VI entén que la divisió de l'Àndalus es pot convertir en una oportunitat històrica. En comptes de llançar campanyes constants, utilitza una estratègia més eficaç, acceptar tributs de les taifes a canvi de protecció o suport militar. El sistema de pàries comença a moure enormes quantitats d'or cap al nord. Aquests diners permeten als regnes cristians reforçar els seus exèrcits, construir fortaleses i consolidar la seva autoritat. Mentrestant, a la vall de l'Ebre, el regne d'Aragó també comença a pressionar lentament cap al sud sota el regnat de Sancho Ramírez. La dècada coneix un moment decisiu al 1075, quan mor el governant de Toledo, el Mamun de Toledo. El seu successor, el Cadi, no té l'habilitat política del seu antecessor. per mantenir-se al poder, dependrà cada vegada més del suport militar de Castella. Aquest detall, aparentment menor, tindrà conseqüències enormes. Perquè quan un regne necessita que un altre ho sostingui, tard o d'hora acaba perdent la independència. Durant aquests anys, l'equilibri de poder es comença a inclinar lentament. No mitjançant una gran batalla decisiva, sinó mitjançant acords, tributs i rivalitats internes.
A Gran Bretanya, mentre els normands consoliden la seva victòria a Hastings amb castells a York, Durham i Newcastle, la dècada entre 1071 i 1080 marca la transició de la conquesta a la colonització sistemàtica. No una batalla èpica, sinó una substitució metòdica d'elits, llengua i dret. Cap al centre d'Europa emergeix Gregori VII, un papa reformador l'ambició del qual transcendeix l'espiritual. El 1075 comença el litigi d'investidura, reclamant per a l'Església el dret exclusiu de nomenar bisbes. Enric IV respon nomenant els seus propis per decret imperial. La resposta papal és fulminant, excomunió de l'emperador el 1076. Europa conté la respiració. Aquí arriba Matilde de Toscana, senyora d'un territori que abasta des de la vall del Po gairebé fins a Roma, Lucca, Florència, Mantua, Reggio Emilia, fortaleses dels Apenins com Canossa. Escudina d'Enric, aliada del papa Gregori, controla la via francígena i té els seus propis exèrcits format per milers de vassalls. Convenç el papa de refugiar-se al castell familiar. El gener 1077, Enric IV, excomunicat, creua els Alps i espera 3 dies descalç a la neu davant les portes de Canossa. Matilde media en una reconciliació temporal. Gregori VII no només desafia els emperadors. El seu esperit s'estén al mateix temps. Comença els estudis que culminaran en la reforma del calendari gregorià, alineant la Pasqua amb l'equinoxi i corregint segles de retard julià. El papa que doblega els reis també pretén corregir el cosmos. A Ibèria, mentre Castella sagna en guerres fratricides entre els fills de Ferran I, Rodrigo Díaz de Vivar emergeix com el cavallero Sin Señor Fijo. Va servir a Sants de Castella fins a la seva mort el 1072, va perdre influència amb Alfons VI, que pel 1081 va ser exiliat al servei de la taifa musulmana de Saragossa. L'heroi de la història èpica comença la seva carrera com a mercenari d'elit, lluitant per qui millor paga. Aquesta dècada no només prepara les croades, les inventa els seus protagonistes. Normands que aprenen a conquerir les illes. Papes que reclamen poder temporal sobre els reis. Dames feudals que presten castells i exèrcits al reformador. Cavallers sense lleialtat nacional que saquejaran per or o per fer com els sembli convenient. La taula està parada.
L'Europa central a l'edat mitjana. Al segle XI, Centreeuropa era una regió de gran importància política i cultural. El Sacre Imperi Romà Germànic, fundat l'any 962, era la potència dominant a la regió. No obstant això, també hi havia altres regnes i principats importants, com el Regne d'Hongria, fundat l'any 1000 per Sant Esteve I. La dinastia dels Reis Sants. La dinastia dels Reis Sants va governar Hongria des del segle XI fins al segle XIII. Durant aquest període, el regne es va convertir en un important centre de cristianització a Europa central. El rei Sant Esteve I va ser canonitzat el 1083 i la seva festa se celebra el 15 d'agost. La influència del Sacre Imperi Romà Germànic. El Sacre Imperi Romà Germànic va tenir una gran influència a la regió durant el segle XI. L'emperador Enric IV, que va governar des del 1056 fins al 1105, es va enfrontar a l'Església Catòlica a la querella de les investidures, un conflicte que va debilitar el poder imperial a la regió. La situació a l'entre 1071 i 1080. Durant el període de 1071 a 1080, Centreeuropa es trobava en un estat de gran canvi. La querella de les investidures estava en ple apogeu i el Sacre Imperi Romà Germànic s'enfrontava a desafiaments interns i externs. Mentrestant, el Regne d'Hongria estava consolidant-se com una potència regional important.
En aquesta època, de 1071 a 1080, els comtats catalans estaven en un moment super interessant a nivell legal. Els usatges de Barcelona, això és clau, encara que es van començar a recopilar abans, en aquesta dècada ja estaven al màxim. Eren com el codi legal dels comtats, una barreja de dret romà, visigot i costums feudals. Imagina un mix legal de l'època. Feudalisme al màxim. El poder dels comtes i senyors feudals era brutal.
Les lleis es basaven molt en les relacions de vassallatge, la terra i la lleialtat. No era com ara, que tenim un codi civil per a tothom. Cada senyor tenia el seu mini-llei. Influència eclesiàstica. L'Església també tenia un pes enorme en les lleis, sobretot en temes de matrimoni, herències i moral. Fragmentació legal. No hi havia una única llei per a tots els comtats. Cadascú podia tenir les seves particularitats, encara que els usatges de Barcelona intentaven unificar una mica. En resum, era una època de transició on el dret romà clàssic es barrejava amb les noves realitats feudals i els costums locals. Un autèntic puzzle legal.
Al final de la dècada entre 1071 i 1080, la situació és clara. L'Andalus continua sent culturalment brillant i econòmicament pròsper, però políticament està dividit. Les taifes competeixen entre si, paguen tributs i recorren a aliances externes per sobreviure. Mentrestant, els regnes cristians del nord s'enforteixen gràcies a aquest mateix or. El que està passant aquests anys no és encara la gran expansió militar que associem a la Reconquesta. És una mica més subtil. Un desplaçament gradual del poder. Un procés lent en què la fragmentació interna de l'Andalús obre la porta a canvis que ben aviat seran irreversibles. En el proper episodi veurem com aquesta tensió creixent desemboca en esdeveniments decisius. Al començament de la dècada següent apareixerà una figura que marcarà profundament la història de la península, Rodrigo Díaz de Vivar, més conegut com el Cid. Les seves campanyes militars, les disputes entre taifes i la creixent pressió de Castella provocaran una crisi encara més gran. Tan greu que els regnes musulmans acabaran recorrent a una ajuda inesperada arribada des de l'altra banda de l'estret. Una nova potència nord-africana està a punt de entrar en escena, els almoràvits. I amb ells començarà una nova etapa a la història de l'Andalús.